Les dones i els dies, amb Montse Virgili, dissabtes a la mitjanit.
Si hem parlat del pèl al cos, també hem de parlar del cabell i de melenes. La dona ha guanyat llibertat i independència, però encara sembla que els cabells llargs són l'exponent màxim de la feminitat. Només cal veure les melenes brillants a la porta d'un institut. Hem parlat amb la historiadora del cabell i curadora de moltes exposicions sobre el tema a Anglaterra, Donna Bevan. I també, molt important, filla de perruquera. Benvinguda! El cabell de la dona ha estat històricament alguna cosa molt preuada a tota la història de l'art. Sempre s'ha relacionat la bellesa amb tenir una melena llarga i frondosa. Per què?
En termes històrics, el cabell llarg en les dones té un clar vincle amb la mitologia antiga, els contes de fades i les històries de dones seductores amb llargues melenes, com per exemple les sirenes. Tot un conjunt de mites amb protagonistes femenines que tenien, podríem dir, un look seductor. El període victorià va ser un catalitzador de la biaix sexual del cabell femení que encara segueix molt vigent a la nostra cultura. És part de la nostra història, no ho podem negar. Avui dia, encara que ens posem en contra de la sexualització del cabell, és part de la nostra cultura. A més, existeix la idea de convertir el cabell de les dones en un fetitge. Un exemple clar són algunes representacions de l'art com la Venus de Botticelli i la idea de fer servir el cabell llarg per tapar el seu cos nu. A més d'altres representacions en l'art i imatges que seguiran vinculant-nos a la idea que el cabell té un valor sexual. Encara que sigui un fet històric, no és del passat. Aquestes imatges i representacions les podem trobar en l'actualitat si donem un cop d'ull a revistes de moda o anuncis de productes pel cabell. Veiem que s'utilitza la mateixa imatgeria que a l'època victoriana. Melenes seductores, rissos definits i brillants, i la dona és el centre de tot això.
Encara està molt arrelada la idea de que la feminitat vagi acompanyada d'una llarga melena. És així o la cosa ha canviat?
La majoria de nines per a nenes tenen el cabell llarg, ja que d'aquesta manera les petites poden treballar-lo i jugar amb ell. Construeixen la seva identitat a partir d'aquesta feminització des de petites, arreglant les llargues melenes de les nines. El cabell és part del nostre cos, no és com la roba que te la pots treure i posar. És una cosa que tenim, que ens pertany i és nostra. Per tant, ens sentim encoratjats en realçar sempre el nostre cabell i això influeix en la percepció que tenim de nosaltres, com ens veiem. Aquesta percepció creix en importància si parlem d'una noia adolescent. Actualment hi ha molts influencers i bloggers que parlen sobre jugar amb el teu cabell o provar estils nous. Això és un negoci. Can I have a taste of your ice cream? Can I lick the crumbs from your table? Can I interfere in your crisis? No, mind your own business. No, mind your own business.
En aquesta mena de fascinació pels cabells llargs, hi té a veure la mirada de l'home, del mascle, podríem dir?
Sí, nosaltres som éssers sexuals. I així ens representa la societat, a través dels mitjans de comunicació, de la comunitat i amb aquest imaginari de la nina. I tot això impacta psicològicament en nosaltres i crea idees en les noies sobre el significat del seu cabell i com hem de jugar amb aquest. L'home potser no és directament conscient de tot això, però hi està influenciat. Per tant, homes i dones ens valorem en funció de la mirada de l'altre. I això influencia en com som i com ens vestim. No sempre fem les coses per nosaltres, sinó per l'impacte que tindrà en els altres.
Portar els cabells curts va lligat amb l'empoderament de la dona? És a dir, la dona es talla els cabells perquè ja no necessita la mirada de l'home per sentir-se validada? Tenim la percepció que això va començar als anys 20, però és així?
En aquesta època, les dones s'havien començat a alliberar. Havien arribat a alguns llocs que ocupaven els homes, cap a la Primera Guerra Mundial. Però posteriorment veiem que la Segona Guerra Mundial va ser un moment difícil per a elles. No pots tornar a tancar les persones en una caixa després de tenir-les en llibertat. Per exemple, la meva àvia es va tallar la seva melena, que duia per la cintura, perquè treballava. Però hi havia circumstàncies molt diferents i una gran varietat de tendències. El pentinat de les dones no tenia un rerefons d'empoderament, sinó que imitaven i seguien els estils que triomfaven a Hollywood, com per exemple el de les actrius de cinema mut Louise Brooks i Clara Bow. Veiem una gran varietat de llargades de melenes i estils de cabell.
El rapat del cap d'algunes dones arriba amb la música punk, la falta de cabell com una protesta, en el fons. És una manera d'oposar-se a la norma? Als 90 tots tenim al cap, per exemple, la figura de la Sinéad O'Connor, que va ser una de les primeres figures en fer-ho. Va marcar un abans i un després en la història del pop.
La tendència de rapar-se el cabell, parts del cabell o rapar-se els costats, va traslladar el món del cabell a un altre nivell. El punk va ser un moviment amb una vida curta, però ràpidament és conquerit per altres subcultures, pels mitjans de comunicació, per les masses o per revistes. No triguen a experimentar amb aquest estil punk, creant shows de pentinats per a tots els públics.
Vaja, que qualsevol intent de trencar la norma és fagocitat per la indústria. I, és clar, pel capitalisme, on homes i dones anem venuts.
Les dones i els dies, pubilles de cuixes fortes.
Cada casa és un món i cada persona un misteri. Mercè Rodoreda.